En punt, les 9 del matí.
Situación geopolítica no está con per se acords globals d'una manera fàcil.
Estamos en el riesgo más alto de la historia de que se desate una guerra nuclear a gran escala.
I promise you, in the very, very, very short period of time, you're going to be so happy, okay?
I would see him coming back from trips and...
Lo veía regresar de los viajes y estaba feliz como un niño de 5 años. Traía bolsas llenas de dinero en efectivo.
Funcionaria vena a casa seva. Vagi-se'n!
A vegades estimar és de deixar marxar. I n'estic convençut que en un futur, doncs, tornaré a estar aquí.
Doncs aquests càntics de president, que tindrem temps d'analitzar avui al Via Lliure, les imatges que deixa el comiat de Gerard Piqué ahir al Camp Nou, sens dubte una de les imatges del cap de setmana. De seguida arriba, mira, ja està arribant el Joan Caral, ara de seguida el saludarem, culer ben reconegut. Què tal, Manel Manchón, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Un altre bon culer. Vas veure el partit ahir o no?
Ah, no.
No vas veure el partit i no vas veure el comiat de Piqué.
No volia, el vaig estar sentint.
Mare de Déu, senyor. No volies, què vols dir, no volies?
Que s'emocionaria.
No, 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 emocionar-me no, perquè jo crec que hem de parlar de coses sobre les emocions, que sempre crec que vivim massa pendents de les emocions, però en tot cas és evident que era un dia important. Mm.
Mira, ja tenim aquí el Joan Caral. Què tal, Joan? Bon dia.
Bon dia.
Espera't, que estàs lluny del micro, no se't sent res.
Bon dia.
Tu sí que el vas veure o no, el partit?
Sí,
I què?
Bé, interessant. Jo m'emociono poc.
Costa, que no et sento.
Jo reconec que m'emociono poc. Mm-hmm. Entre altres coses, són pagats per mi, per tant, amb els meus empleats tampoc m'emociono gaire.
Mm-hmm. Bueno.
No, són pagats per mi, soc soci.
Tu ets soci, eh?
Els socis no pinten res en el pressupost del Barça, Joan, ja ho saps.
Que marxin tots els socis.
No.
És maco el que dius, però no viuen dels socis.
Ja, llavors, a mi em sembla que... A veure, són gladiadors, està bé, per passar l'estona, però a mi no em representen, per dir-ho d'alguna
forma. Caramba, sí que hi aneu forts avui. Bé, sí,
no
digues, Sara.
No els idolatres.
Hola, Sara González.
M'agrada més el Barça abans quan jugava a futbol.
Uh-huh. Estem parlant de l'època Guardiola, en què Piqué també hi era.
Exacte, sí, però... El qual demostra que els cuiners canvien els productes.
Mm-hmm. Els cuiners?
Els cuiners,
sí, això sí.
Canvien els plats, no els productes.
Després, a partir de les 10 del matí, mirarem de fer tertúlia esportiva sobre el que va passar ahir, perquè una altra de les coses és que ahir es va acabar pràcticament una època, perquè quan marxi Sergio Busquets aquest estiu, amb altíssima probabilitat, no quedarà ni un sol integrant ja d'aquell Barça absolutament triomfant.
Xavi?
De l'època Guardiola. Bueno, clar, sí, a la banqueta en aquest cas. Però al Camp no hi seran, per tant s'haurà acabat una època. Però també és la porta d'inici a una altra, que és els càntics que sentíem.
Sí.
President, president, sí. President, president.
I el tornaré, no? És que clar, el tornaré, ho deixa tot obert.
Vaig néixer aquí, moriré aquí. Algun dia tornaré. No? O sigui que... O el veieu, Piqué de president?
Jo el veig amb un sistema completament diferent. Ara que parlava dels socis, jo veig a Gerard Piqué president d'un Barça que sigui Societat Anònima. El veig.
Ostres, tu.
Més que Societat Anònima, segurament una societat mixta com el Bayern.
Sí, un canvi del model actual.
Model, perquè actuar com el Centre Excursionista de Catalunya, jugant milions, és una associació com el Centre Excursionista de Catalunya. Llavors, tenint el pressupost que...
Esteu tocant un tema molt delicat,
Sí.
De la història del Barça. Que és privatitzar-ne una part,
Però com vols competir? Com vols competir amb els grans clubs que estan finançats sense límit per la corrupció?
Per estats.
Per exemple, el Mundial de Qatar, això és més que un exemple claríssim de corrupció. O sigui, aquí anem aquí, un que s'ha quedat 4 duros, i el de la FIFA és... Vaja, és el Mundial de la corrupció.
En tot cas, té els ingredients, no?, per intentar-ho ser. Mm-hmm. És a dir, la presidència de Laporta en aquests moments és una mena de bonus track que va arribar quan potser ja ho havia qui pronosticava que no tornaria, però...
Votarà pels socis.
Però,
no, exacte. No, i tant, però, socis, evidentment.
Gerard Piqué té la projecció, té l'ascendència sobre el club i sobretot també té els diners per fer una campanya.
I sap de futbol.
I ha triat, també. I ha triat un bon final. Perquè sí. Recordem que per primera vegada va començar a sentir xiulets al Camp Nou. Després de l'actuació contra l'Inter i s'ha assenyalat com un dels culpables de l'eliminació, no?
Sí, ha reaccionat.
I ha reaccionat. Però
és important i de nota intel·ligència saber quan has de marxar per deixar un bon record i precisament si té intenció de fer una carrera
O de nota egoisme, també.
Bueno, escolta'm...
Clar.
Bé, sí, clar, en funció dels seus interessos. Si els seus interessos són la llotja...
Diguem-ho tot.
No, però el que va decidir en tot cas Gerard Piqué és dir punt i final quan jo ho digui, no? Que això és molt Piqué, també, no?
Sí, però sempre que parlem molt del Barça com a club, no?, i com el que transcendeix, però tu prens decisions individuals. Vull dir que jo crec que això també ha d'estar damunt del... s'ha de debatre en profunditat, no?
Manel, decisions individuals que tu creus que...
Un personatge tan important esportista tan important de club, home, has de pactar alguna cosa per sortir amb el club, diguéssim, de la mà. Ho entenc així, eh?
Però, perdona, tu creus que el club, i quan diem el club volem dir junta directiva...
Que tingués interès.
No li va anar bé que plegui Gerard Piqué?
I tant que li va bé. I segurament...
Per tirar-li la junta per sobre.
I segurament per això. Ell ha decidit d'aquesta manera sortir. Sí,
no, però hi ha una cosa molt important. Jo, dels grans que jo recordo... ja no parlem de l'època del Barça, que jo no he viscut, que sé perquè me l'ha explicat, sinó que jo he viscut, és el primer jugador que s'expedeix al camp, eh?
No, home, Xavi Hernández es va acomiadar al camp, Iniesta també,
no,
però...
No, però van continuar jugant.
Però, exacte.
Van continuar jugant. Sí. Ell diu, no, jo acabo el futbol professional, és a dir, com a jugador.
Sí. Demà
de fet, el famós vídeo vaig dir que no jugaria enlloc més i així serà, no?
Iniesta va jugar, Puyol no va jugar més, es va retirar al Barça, recordeu, no?
Sí, sí.
Però tots els altres, i Messi va marxar ell perquè va voler, en recordeu el burofax, que la gent s'oblida del burofax.
Sí, 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 són moltes coses en el cas del Messi. Sí, sí.
No, a nivell d'imatge, té un punt d'èpica que anunciés que marxava i fos de forma immediata.
Sí, sí.
No? És a dir... Demà passat.
Sí, sí.
Ho dic perquè hi ha molts comiats que s'anuncien com en diferit i s'allarguen moltíssim.
Ad eternum.
Ja em plegaria un dia d'aquests.
I mai marxen.
Però en el seu cas, sí. El fet que hagi estat tan curt, no, crec que,
hi ha una cosa,
que sumes un plus de bona imatge.
La durada dels mesos dels mundials és mortal ara per un jugador professional. Mm. Eh?
Bé, a les 9 i 7 minuts de seguida en parlarem de tot plegat, d'aquí una horeta aproximadament. Tertúlia avui amb Ramon Besa, amb Joan Maria Pou, amb Santi Jiménez, amb Anaïs Martí, sobretot el que va passar ahir i què significa i quin futur deixa també pel Barça. Però escolteu que tinc els ocellets del Martí Oliveres a punt de sortir de la gàbia. Un moment, tirem-los.
Aigua de Ribes patrocina el temps.
Cuidado.
Què tal?
Ja els podràs recollir després, o què?
Espero que sí, els anava escoltant. Tu.
Ocells és difícil d'enganxar-los, eh,
sí,
després.
Sí, a veure.
Què tal, Martí Oliveres?
Què tal, com esteu? Bon
bé,
dia.
És un diumenge que podríem dir que ens ha sorprès el fred que ha fet aquest matí, o no?
A veure, perquè en algunes zones...
Ahir feia fred i vam apuntar, sí. Ostres, potser demà serà una miqueta menys i això ja comença a anar a la baixa, perquè la setmana que ve tornaran a pujar temperatures una mica, però ens hem llevat que feia més fred que ahir fins i tot.
Sí, ha anat per barri. Segons on del país, doncs ha fet més fred avui que no pas ahir. Per exemple, ahir a muntanya encara clarament sota zero i avui aquest matalàs d'aire fred ha quedat enclotat a les zones més fondes, valls del Pirineu, planes interior, en canvi a muntanya un ambient ja una mica més agradable. Per tant, això, aquest diumenge, més fred ara de bon matí a les zones més baixes, que és on viu la majoria de la gent, de la població, i en canvi a mitja muntanya, doncs a cotes més altes del Pirineu, si comença a estar bé i al migdia amb el sol tenim aquesta inversió tèrmica, giren els papers, fa més fred a baix que no pas a cotes més altes, això es mantindrà encara demà, dimarts, potser dimecres ja es trenca perquè tindrem un front doncs, que tornarà a portar un descens de la temperatura a muntanya, però de moment un bon diumenge per gaudir-lo a l'aire lliure, tenim aquest sol que domina, també aquí a la planta 15, amb núvols prims, sense més conseqüències, no ha de ploure, malauradament ni avui, ni demà, ni dimarts. Esperem a veure dimecres. Dimecres ens passa un front, podria reactivar els ruixats a moltes comarques, tant de bo. Ara ens hem d'agafar aquests petits canvis de temps que portin doncs, una mica d'aigua, perquè amb aquesta sequera, de moment, a mitjà termini, no es veuen pluges. Potser quan canviem de quinzena, a mitjans finals de novembre, potser sí que ja plou amb una mica més de ganes i a més zones. De moment, aquest canvi de dimecres, tant avui com els pròxims dies, tranquil·litat amb sol, 4 núvols núvols prims i aquest contrast tèrmic. Per tant, són dies de vestir-se amb capes. Al migdia s'hi estarà molt bé avui, de 18 a 22, en general, però els matins són freds. Avui han arribat les primeres glaçades de la temporada a l'interior, al Pla de Lleida, al Bages, ja tocaven, a la Plana de Vic, exacte. I tenim aquesta inversió ara mateix, per exemple, a Vall de Núria. 10 graus a dalt a Vall de Núria i a Ribes de Freser ha glaçat. És una temperatura doncs, amb molt pocs quilòmetres de diferència que varia molt.
Martí, per cert, una cosa, és que veig missatges de la redacció que potser no... A veure, potser no fins a aquest límit, eh? Ui. Sandra Sotillo dient que, jo, que ha estat a punt de venir amb gorro i guants, eh?
Apa, aquí. A veure, poder si baixa de casa seva d'allà de la Garrotxa.
No, home, no, que està aquí, que ha de baixar de la Garrotxa.
Exacte.
Imagina't, cada dia a les 5 del matí.
La sensació era de fred evident avui. Insistim en aquestes glaçades a cotes baixes, però muntanya avui, si la gent s'enfila doncs, a fer muntanya, que per cert serà un bon dia per poder doncs, fer excursions, perquè ja ha afluixat aquest vent que hi parlàvem i està pujant la temperatura a muntanya. Però de bon matí les nits ja quedaran fredes. Som al novembre i, evidentment, es fa fosc molt aviat i això permet que el termòmetre doncs baixi. A Barcelona també avui hem superat la mínima d'ahir, ha estat el matí més fred, al centre de la ciutat 12 graus. És un ambient, doncs, fresquet.
Fa un comentari més, sí, Sotillo, diu... A veure, en bicicleta congelava. Bueno, doncs el matís de la bicicleta és important, d'acord? Doncs
no, bicicleta, és veritat.
Gorro i guants i gorro de borla, sí que el nadalenc. Les 9 i 11 minuts, gràcies, Martí, fins ara.
Vinga, fins ara.
Els ocells, un moment...
Ens cal menys estrès i més no res. Aigua de Ribes ha patrocinat el temps.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
Racing Weekend torna al circuit de Barcelona-Catalunya els propers 12 i 13 de novembre amb el millor automobilisme i l'oportunitat de viure experiències increïbles al paddock. TCR Spain, Set Race, F4 Spain, Clio Cup Series i el diumenge Pit Walk i Experiència Easy Drift. Descarrega la teva invitació a racingweekend.rfeda.es. Racing Weekend, 12 i 13 de novembre. Promou la Real Federación Española de Automovilismo.
A Xocolata Xolong, elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1. Tots som u. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I arribarem a un quart de deu del matí. Avui acompanyats d'en Joan Caral, d'en Manel Manchón, de la Sara González. Insisteixo que d'aquí a aproximadament una hora podrem fer tertúlia sobre el Barça i sobre el que va passar ahir amb Gerard Piqué, però aquí començarem per d'altres qüestions. No sé si vau veure una de les imatges també del cap de setmana, que és el que va passar al Museu del Prado. Que tenim la impressió, no sé si us va passar ja quan va començar... A veure, aquesta concatenació de fets que pensaves bé en algun moment o altre, un museu tan important com el Prado havia d'acabar passant, no? Avui torna a haver-hi una mica les reflexions al voltant de aquest tipus de protesta, bueno, per qui no s'hagi assabentat, després de tots aquests atacs a obres d'art importants que s'han produït en museus, en fi, a Londres, a Amsterdam, a París, a Roma, ahir va ser a Madrid, en aquest cas al Museu del Prado, dos quadres, en fi, emblemàtics com són les Majas de Goya. En aquest cas els activistes es van enganxar als marcs dels quadres i van pintar la paret amb un més 1,5 graus, que és el, en fi, la corta que s'havia arribat en principi perquè no pugés més la temperatura. No? Avui tota la premsa parla, la generalista, de si aquest tipus d'accions serveixen o no serveixen. Crec que fa uns dies ja en parlàvem també i Joan havies estat bastant crític amb la, no? amb aquest tipus de reivindicacions.
És que a mi em fa l'efecte que, és a dir, Moschino deia, si no pots ser elegant, sigues cridaner. L'important és ser elegant. Llavors, la propaganda no val tot, no tota la propaganda és igual, perquè pots posar-te a facar davant d'un quadre. Vull dir, per fer la performance, això en Dalian sabia, no? Quan anava pel Ritz amunt, baixant per les escales per un cavall, intenta tu baixar per les escales del Ritz amb un cavall, no? Però això, clar, això, aquestes performances tenen sentit si tu aconsegueixes trencar el mur que hi ha perquè la gent, la generalitat de la gent, percebi el teu missatge. Però això és que jo crec que es veu més aviat, em fa l'efecte que es veu més aviat com una bretolada i perillós contra una cosa que és patrimoni, perquè són peces absolutament magnificents de la cultura, no? Són símbols de la nostra cultura, no?
De fet, el Jordi Juan fa aquesta pregunta de si s'ha calculat, si amb aquestes, o una pregunta que ens hem de fer, si amb aquestes accions aquests activistes aconsegueixen l'objectiu de parlar del tema, o al contrari, que és generar una contradicció cap a la gent que ho veu. Em permeteu, ara de seguida vull sentir la vostra opinió, però tenim en línia el director de comunicació del Museu del Prado, el senyor Carlos Chaguaceda. Senyor Chaguaceda, molt bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Ante todo, la primera pregunta es cómo están las obras de Goya. ¿Hay algún daño sufrido o no?
Bueno, afortunadamente los lienzos están perfectos, no se ha sufrido ningún nada, están tal como estaban antes. Los marcos pues han sufrido pequeños desperfectos y uno de los dos se ha levantado un poco la capa dorada que tenía. Pero bueno, yo creo que lo importante es que las obras están bien y estaba escuchándoos y, bueno, con la pena de no hablar catalán, pero bueno, entendiendo un poco lo que estabais diciendo, yo creo que esto sabíamos, que pensábamos que podía ocurrir, por eso pudimos reaccionar tan rápido. Y plantear esto como un tema de seguridad pues es ser muy injusto con los museos, ¿no? Porque si esto fuera un tema de seguridad, la acción lógica sería, bueno, pues los museos de todo el mundo cierran hasta que pasen estas acciones. Y entonces eso nos parecería un disparate, ¿no? Y sobre la posibilidad de utilizar el arte para llamar la atención sobre algunas causas, pues hombre, en esa lógica se pueden hacer algunas acciones. De hecho, nosotros en el museo hicimos una con WWF hace cuando fue la cumbre del clima en Madrid, creo recordar que fue el 19, que fue una campaña que salió en todo el mundo, donde el paisaje de varios cuadros, incluido uno de Goya, parece que era el parasol, se alteraban con ese 1,5 grados. ¿De qué pasaría si la temperatura subiera? O sea, que se pueden hacer cosas sin necesidad de poner en riesgo el patrimonio común que estabais diciendo antes.
En este aspecto, señor Chaguaceda ha dicho una cosa muy interesante, que es que contaban que podía pasar esto también en el Prado.
Bueno, sí, bueno, digamos que empezaron estas acciones simbólicas o estas acciones, no sé, reivindicativas, mezclando o fingiendo un ataque a los cuadros o pretendiendo atacar los cuadros para llamar la atención sobre la causa. Pues hombre, si alguien tiene que hacer algo parecido en España, pues el primer sitio al que iría es el Prado, por el valor simbólico que tiene como institución y también por los artistas y cuadros que están ahí. Desde que se produjo la primera acción de estas pues no sé si fue en Londres o fue en Holanda, ya en las Merkel, o fue en Italia, yo creo, porque hubo una también con un martillo, con unas estatuas, un poco más disparatado todavía. Por el museo han pasado unas 350.000 personas y no ha pasado nada. Entonces, pues esto sabes que puede pasar, lo tienes más o menos previsto, esto que se dice ahora, los protocolos de qué hacer, pues sobre todo para reaccionar con rapidez y volver a la normalidad, porque estas personas que han hecho esta acción pasaron por el escáner. Y pasaron por el escáner porque todo lo que llevaban era de material plástico para que no pitase. La pintura iba en una bolsa de plástico, de Mamels y no sé qué. Entonces, oiga, la solución, ¿cuál es? Cachear a todos los visitantes de los museos. Si queremos convertir los museos en búnkeres, pues nosotros pensamos que no es eso, que los museos tienen que estar abiertos, ser participativos, en fin, mostrar y contar lo que hay, hablar de arte. Y eso es lo que tenemos que hacer.
La primera de estas acciones que usted comentaba, sí fue en el National Gallery de Londres, que había los de esta serie de acciones, que fue en el caso de los girasoles de Van Gogh, ¿no? Cuando le lanzaron esa sopa de tomate al cuadro, ¿no? Que le iba a preguntar también, ¿las majas de Goya tienen esa protección de cristal que tienen estos cuadros que hemos visto?
No, pero es que en cuanto se plantea, no. En algún momento lo tuvieron, pero aquí hay un debate, vamos a ver. Algunas obras tienen cristal en el mundo de la pintura porque han sido vandalizadas alguna vez y están protegidas. Pero desde el punto de vista de la conservación, el cristal no deja de ser... Bueno, hay dos corrientes, como casi todo. En principio, las obras no deberían tener cristal porque no fueron pintadas para tener cristal. Claro. Y el cristal es una barrera para los matices, para los detalles y... Y como esto se me estaba recordando ahora, en fin, que llevo un día un poco atareado con estos temas, cuando había vallas en los campos de fútbol. Oiga, no, es que no tiene que haber vallas. Habrá que actuar contra el que salte, pero no podemos poner unas vallas porque yo cuando voy al fútbol no quiero estar detrás de una valla casi electrificada, ¿no? Entonces, el cristal es un elemento de protección, ya indica que el debate está viciado, porque con ese criterio... esto que se llaman los tensabarrios, a los separadores del público, deberíamos ponerlos a 5 metros para que así nadie tuviera el tiempo de acercarse. Pero es que no es eso. Pues yo creo que esto es una acción, lo que nos gustaría llamar la atención sobre la necesidad de concienciar a los que quieran protestar de la causa que entiendan oportuna, que hay otras maneras de hacerlo.
Pero me ha interesado ese punto que decías, lo del cristal, porque no sé si cree que es casualidad que esta vez estos activistas no usen algo para lanzarlo contra el cuadro, contra el lienzo, sabiendo que no está ese cristal, o que sencillamente tuvieron ustedes suerte y que, vamos, podía haber sido mucho peor que lo que pasó.
Bueno, vamos a ver, la suerte en todo caso la tuvimos todos, ¿no? Y el patrimonio común que nosotros cuidamos, ¿no? Pero la existencia de un cristal, por acabarte el argumento anterior, que lo dejáis un poco a medias, es los conservadores dicen, bueno, está esa parte de barrera entre el espectador y el cuadro, y luego desde el punto de vista del traslado, y lo dificulta mucho porque es mucho más peso a la hora de mover un cuadro con un cristal de estas dimensiones, o imagínate un cuadro con un cristal para las meninas, lo que pesaría, y luego en el caso de que haya algún desperfecto con el cristal raja la tela, o sea que en esto, desde el punto de vista estricto de la conservación, también a esos colegas lo duro, es que tengamos que poner un cristal para que no venga un tarao, claro, o un trastornado o trastornada a tirarle algo a alguien. Entonces, el debate sobre si el cristal atrae o protege, pues seguramente las dos cosas. Yo creo que no hay una intención de dañar las obras en estas movilizaciones, porque la gente entendemos que tiene su conciencia, pero oiga, es que jugando con esto, un día vamos a tener una desgracia. Entonces, cuando tengamos la desgracia, va a ser ya luego tarde para hacer la reflexión. Entonces, si usted quiere sensibilizar, movilizar, sea creativo, sea imaginativo, construya un relato o haga acciones que no pongan en peligro a nada ni a nadie.
¿Va a haber denuncia del museo contra estos dos activistas?
Bueno, yo creo que se actúa de oficio, la policía actúa en defensa del patrimonio y nosotros en este caso, o sea, ya no vamos a... Ya está en manos de la policía y hasta no nos corresponde a nosotros, ¿no? Hay un atentado, en fin, un altercado en el que se ve implicado el patrimonio común de todos, pues la policía actúa, si va a las personas y luego se tendrá un recorrido que nosotros ya no queremos estar en ese proceso porque es lo que nos faltaba ya.
De hecho, mira, aprovechando que Joan Caral es experto en derecho penal, le iba a preguntar si hay posibles conseqüències, no? Perquè els dos activistes han estat detinguts 18 i 21 anys per delictes de desordre públic i de danys, que no sé pas quin recorregut té judicialment parlant el que va passar ahir al Prado.
Desordres públics no, perquè no hi ha cap alteració de l'ordre. Danys s'hauria de veure quins danys s'han produït i la, aquí tenen en compte que no és un objecte de mobiliari urbà com pot ser un banc de carrer, sinó que, clar, és un bé de patrimoni classificat. Llavors s'ha de veure quin, quin dany realment s'ha produït i podria, podria haver-hi alguna responsabilitat patrimonial. Ai, perdó, patrimonial, penal.
Penal, penal pot ser, que hi sigui.
Bueno, patrimonial sempre, perquè si hi ha un dany, l'has de pagar. Això, això no, 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 no admet discussió. L'altre s'hauria de veure la, la mena, la mena de dany o, de, o de perill que ha suposat.
Nos decía que...
les obres d'art estan, sobretot d'un museu, estan especialment, especialment protegides. Clar, clar. O sigui, és molt més que fer malbé els baixos d'aquesta casa on van del, del parc, no?
Senyor Chacuaceda, de, des del punt de vista de la normalitat del Prado, no sé si hoy està abierto i estas salas estan abiertas, però
sí, sí,
a partir de hoy
sí,
se, puede, vale, se puede seguir viendo las majas
sí,
esta
sí,
mañana.
Vamos, de hecho la sala se abrió, yo creo que era las 9:55, o sea, 3 horas y media, así, se restituyó todo, se borró la... En fin, un poco, o sea, es que hace daño la vista, ver ahí haciendo una pintada ahí con el 1,5, yo paré en un museo que a mí me duele la vista, estéticamente, en fin, prácticamente casi, si quieres, ¿no? Entonces, a las 9:55 aproximadamente se reabrió. Estaba allí el presidente del patronato, Javier Solana, y bueno, y él mismo fue el que luego invitaba a la gente, porque claro, en esta sociedad mediática en la que vivimos, pues esta es una acción que lo que busca es la difusión y las redes y los medios. Pero claro, personas que estaban en la sala de al lado no sabían qué había pasado. Se acercaban a ver las majas y dicen, no se puede, ¿cómo que no se puede? Dime, dime. Pero perdón, están... O sea, estas cosas que... todo es un poco disparatada la sociedad que estamos construyendo, donde lo que buscamos es el aldabonazo y llamar la atención. Para llamar la atención, cada vez tenemos que ir subiendo un poco la barra del ruido que hacemos, porque si no los medios no nos hacen caso. Me recordaba un poco esto de la FIFA cuando dejó de ir. Yo ordenó que no se grabaran los strippers estos que saltaban al campo, que unos años eran muy frecuentes, y dejaron de saltar. ¿Por qué? Porque en la medida que los grabas, cuando dejas de grabar, pues ¿para qué vaya a saltar?
Interesante este punto, porque oíamos a la gente de seguridad del museo intentando que nadie grabara las imágenes de lo que sucedía, ¿no? En esa línea.
Bueno, es que si nadie... O sea, vamos a ver, yo creo que esta es una acción coordinada, o sea, no es que un visitante de repente alertado por la curiosidad o el documento periodístico lo quisiera grabar, es que esta acción, si alguien próximo a las personas que se graban, perdón, que se pegan, no lo graba, es absurda. O sea, es igualmente estúpida, ridícula, no tiene mucho sentido, pero es absurda porque nadie se entera, si es que pues, la persona que estaba grabando formaba parte, digamos así, del operativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De grabar esto porque esto es lo que usted quiere difundir, porque si yo ya, en fin, ya me dedico a la comunicación y ya sé yo cómo funciona todo esto, entonces, los vigilantes de sala, esto es importante decirlo, sobre todo por respeto a ellos, no son agentes del orden, o sea, no tienen el título de agente de la autoridad y no pueden placar o arrestar o sujetar a un visitante. Ellos lo que hacen es lo que me oiga, pues váyase usted aquí, la sala está cerrada y la otra persona dice, vamos, me echa la información, no me fastidies, tú vienes a hacer el lío, es que todo es un poco impostado. Impostado y que yo, en fin, que entiendo yo que las causas hay que defenderlas, pero que habrá otras maneras, que es que hay otras maneras y se pueden hacer sin poner en riesgo a nada ni a nadie, es importante.
Carlos Chacuaceda es director de comunicación del Museo del Prado de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Nada, gracias a vosotros por hablar de este momento. Muchas gracias.
Gracias. Un minut i mig i dos quarts de deu. No hem sentit la Sara, no hem sentit el Manxón encara sobre aquesta qüestió, si voleu apuntar alguna qüestió.
Sí, entenc que es tracta d'un activisme que està associat a una generació d'activistes molt, molt joves, no? Sota la filosofia de que... estem...
En aquest cas, 18 i 21 anys.
Exacte, sí. Estem deixant un planeta realment inhabitable a curt termini. I entenc també que la filosofia a partir de la qual neix aquesta reivindicació és som capaços com a societat de meravellar-nos davant d'una obra d'art i en canvi no som capaços de meravellar-nos per protegir la major gran obra d'art que tenim, que és el nostre planeta, no? I que estem assistint de forma impassible a la seva autodestrucció. Clar,
això, per una banda, jo la filosofia l'entenc perfectament, perquè quan s'han produït protestes que no generen un gran impacte visual, no s'ha sacsejat de debò la consciència dels dirigents polítics i dels països, i això ho veurem ara en el balanç del que va significar la cimera del clima de Glasgow, que és absolutament nefast, no? Si comencem a veure quins països...
I espera't, Egipte.
Exacte. Quins països han fet la feina, quins països han adaptat les seves reduccions de CO2 per que el 2030 hagin arribat a reduir-les en un 45%, no? Són una absoluta minoria. Però, al mateix temps, tota reivindicació ha de fer balanç d'aquella acció que fa per veure si aconsegueix els seus objectius. És a dir, quins són els objectius d'aquests activistes? Buscar un impacte i sumar adhesions a la seva causa. És veritat, i això sí que ho hem de dir, impacte l'aconsegueixen, no l'haguessin aconseguit amb una manifestació clàssica, o sigui, l'impacte mediàtic l'estan aconseguint i la prova és que n'estem parlant. La qüestió és si aquest impacte acaba sumant també animadversió per part d'un sector que pot fer que la seva causa acabi quedant solapada per la sensació de que el que estan cometent és una bretolada. Clar. I aquí és, crec, on està el quid de la qüestió, el saber trobar l'equilibri entre fer una acció que realment serveixi per tenir un impacte i perquè hi hagi una reacció, és que al final no és només l'acció, és que tu provoquis una reacció. Serveix o no serveix que facin aquestes accions als museus perquè després hi hagi un govern que prengui una decisió? Jo crec que és la pregunta que s'han de fer. O bé, estàs restant-te adhesions que, utilitzant una altra manera de reivindicar-les, sí que les aconseguiria sense generar aquest rebuig? Són preguntes que poso sobre la taula perquè probablement ara ha passat massa poc temps com per trobar resposta. Però que la causa de fons del que estan posant de manifest és la inacció dels països a l'hora de reduir les emissions de CO2 i comprometre's també amb les mesures necessàries, perquè ara som més conscients que mai, crec, a les nostres vides, de l'impacte que té el canvi climàtic, perquè ens trobem davant d'un hivern que segurament ens obligarà a tots poc o molt a canviar les nostres, la nostra manera de consumir energia, tenen una conseqüència real a aquestes accions? Jo crec que és la pregunta que s'hauran de respondre.
Aquesta és la gran paradoxa, perquè tu pots pensar, com que és una cosa que no té res a veure... Sí. Amb el teu objectiu, precisament aquest xoc d'idees, d'imatges, uh-huh. és el que et pot provocar a pensar en el que ells volen que pensis, que és en el canvi climàtic. Però jo crec que en general és contraproduent, perquè el que genera és més rebuig que per part de la gent on tu, en principi, et vols dirigir, que són classes mitjanes, per dir-ho.
Clar, creus que també hi ha un component generacional?
Generacional i de...
Vull dir que potser connectes millor amb unes generacions i no pas amb unes
jove,
altres.
Sí, molt més jove, clar. Que diu, sí, qualsevol cosa. És a dir, hi ha una pregunta, o en tot cas una reacció de la gent molt jove, que et fa pensar molt, perquè si no ho penses massa, si tu dius, les coses van malament, què fas per canviar-les... És a dir, quan et diuen això va d'aquesta manera i tu li expliques a una persona molt jove, ell de seguida o ella de seguida et diu, vale, i què estàs fent? Per què no ho canviem? Llavors aquest per què no ho canviem, com que implica tants factors i necessites consensos tan amples, acabes explicant una cosa com molt vaga, molt general, perquè és impossible, perquè calen molts esforços de molta gent i el jove es desincentiva molt ràpidament, perquè en el seu esquema és, si hi ha un problema, l'has de resoldre. L'has de resoldre bastant ràpid. No pots dir que no pots divagar i començar a pensar que ja ho faràs. I aquesta és la gran paradoxa, que en principi, si vols canvis importants, t'has d'adreçar i has d'aconseguir la reacció d'aquestes grans classes mitjanes, i la visió que tenen en conjunt és esteu fent una bretolada, que és el que deia abans el Joan. Per tant, crec realment que és contraproduent. És contraproduent i calen segurament altre tipus d'accions per provocar canvis, i sobretot canvis a escala nacional per provocar que els teus governs facin cas i quan hi hagi cimeres internacionals facin els deures.
Quan els de Greenpeace es penjaven, us en recordeu, no? Dels actes, no? Que es despenjaven de... Sí o no?
Sí. I recordem el que va fer França amb un vaixell de Greenpeace, també.
Sí. Vull dir,
però clar, entenc que des del punt de vista dels activistes també pregunten què és aleshores el que s'ha de fer perquè en un moment en què ens cau a sobre, com una, ens passa per sobre com una piconadora les conseqüències del canvi climàtic, perquè mai com ara hem estat conscients en com ens afecta el canvi climàtic en el nostre dia a dia i en les nostres vides, quina és exactament l'acció, el botó que s'ha d'apretar perquè realment el govern es posa, els governs es posin les piles.
Clar, les dues cares del que va passar ahir al Prado, de l'emergència climàtica, és el que va passar al Prado ahir i el que començarà a passar avui a Sharm el-Sheikh, a Egipte, amb aquesta COP27, que tot fa pensar, veurem com va, però tot fa pensar que no serà una d'aquelles...
Diem les coses de veritat.
Com?
Diem les coses de veritat.
A veure.
La majoria de la població és negacionista, no s'ho creu el canvi climàtic.
Bueno, això ja no ho sé.
Perdona,
fins a aquest punt.
Si la gent s'ho cregués, com s'ha cregut altres coses, actuaríem...
És a dir,
la,
o no,
Joan.
L'amenaça real de que demà pot passar alguna cosa no s'ha interioritzat.
Això és negacionisme.
Joan, no crec que sigui tant negacionisme, sinó com la sensació de, i jo individualment què puc fer, jo no podré canviar les coses.
Perdó, individualment no pots fer, aquesta societat no pots fer pràcticament res.
Sí, sí. Tota la raó, vull dir, al final és una actuació col·lectiva, però al final també, fins i tot les actuacions col·lectives de cadascun de nosaltres no pot tenir una força transformadora si no hi ha darrere un canvi en les polítiques governamentals. I les polítiques governamentals, per exemple, amb la crisi energètica, malauradament, han començat a reaccionar, no perquè els països estiguessin alertats pel canvi climàtic, sinó perquè hi ha hagut una guerra a Ucraïna i han vist que hi havia una escassetat de subministrament de les energies que necessitem, per exemple, per passar l'hivern. I ha sigut a partir d'aquí que hi ha hagut la reacció. O sigui, s'ha sigut la guerra d'Ucraïna la que ha fet reaccionar mínimament els països en alguna cosa.
Però la societat sí que poden fer coses. Això és
evident. Sí, és
evident. Quan es critica ara tant Alemanya, perquè depèn del gas rus i perquè va tancar les nuclears, clar, tampoc es diu que es va generar un moviment des dels anys 60-70 que no eren uns... com una mena d'un grupet de hippies, per dir-ho així, que volien tancar les nuclears, sinó que es va generar un moviment que, a més d'interioritzar que la societat alemanya havia de canviar tenint en compte tot el seu passat després de la Segona Guerra Mundial. No? Era com un renéixer i moltes generacions, com a mínim un parell de generacions, va apostar per aquests elements, diguéssim, més mediambientals.
El que passa és que és un capitalisme més salvatge, ho va aprofitar, llavors es van passar els russos.
Va
veure l'oportunitat de canviar el discurs i continua fent caixa.
Tenint el gas al costat, va dir, doncs, anem a tancar-ho.
Una monopolística, de més.
Però és evident que aquí, en el fons, el que ens interessa és a les pressions de les societats cap als seus governs nacionals sí que fan efecte. Ara s'ha de voler i s'ha de pressionar. I s'ha de tenir molt, molt clar el teu objectiu. En el cas d'aquestes generacions més joves, que ara ja tenen 60 anys, aquestes generacions d'alemanys.
I menys, alguns.
50,
el president del Baden-Württemberg,
sí, és 50, un senyor 60, bastant grandet, I que van apostar per aquest moviment verd, s'ho van creure. Llavors, és evident que, si vols canvis, primer t'ho has de creure.
2:15 de 10 del matí. Per cert, encara un apunt més de coses que estan passant a Madrid. Això passava al Prado ahir. Us hem explicat a l'informatiu que hi havia hagut un accident, un atropellament múltiple a Torrejón de Ardoz. Tenim més informació sobre això, perquè sembla que és un atropellament provocat. Un atropellament múltiple que hi ha hagut a la matinada a Torrejón de Ardoz. Segons el diari El Mundo, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 35 anys com a presumpte autor de l'atropellament. En el cotxe viatjaven dos menors de 15 i 16 anys, ha resultat amb 4 víctimes mortals. Segons explica el periodista de la cadena SER, Alfonso Gea, l'incident s'hauria produït després d'una baralla entre dues famílies que assistien a un casament gitano. Una de les persones implicades en la baralla ha agafat el cotxe, ha atropellat les 4 víctimes mortals, entre les quals hi ha un menor de 17 anys a la porta del local El Rancho. Hi ha 4 víctimes mortals, 8 ferits, 4 d'ells han estat greu. Ha passat a 2:15 de la matinada, ben a prop de la ciutat de Madrid, la comunitat de Madrid, com és aquesta població de Torrejón d'Ardoz. Per tant, la informació ara és que és un atropellament provocat, que ja hi ha un detingut, 4 víctimes mortals i 8 ferits, 4 d'ells han estat greu. 9:39, pausa i de seguida seguim.
RAC 1.
La tardor ve amb estil i amb grans descomptes. Amb les increïbles ofertes de temporada de CIA, gaudiràs de fins a un 50% de descompte en articles seleccionats. Ara mateix a la teva botiga CIA i online.
Fa dos anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapte.com.
Ajudar a omple.
Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, estrena el 12 i 13 de novembre Carmen Suite, d'Alberto Alonso amb Sergio Bernal, Giada Rossi i Cristo Vivancos, amb la música en directe de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Gaudeix d'aquest espectacle de la 39a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
5 minuts i 3 quarts de 10 del matí. Som amb el Joan Caral, amb el Manel Manchol, amb la Sara González. Pendents del que està passant també a l'aeroport del Prat, que hi ha vaga de Vueling, és una de les múltiples que s'han anunciat fins a finals de gener, cada divendres, diumenge, dilluns i festius, crec. Deixa'm saludar el Josep Ferrer des del Prat. Què tal, Josep? Bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Com està la situació ara mateix amb aquesta vaga de Vueling?
Doncs podem dir que ara està molt tranquil, també el gruix de passatgers de primera hora ja han sortit i també ara els mostradors de reclamació de Vueling no veiem a ningú, per tant vol dir que totes les persones que estan afectades per les cancel·lacions dels vols previstos doncs han sortit o bé se'ls ha reubicat amb algun altre vol, han acceptat el que els oferia la companyia i per tant diguem-ne que no hi ha excessius problemes.
Has pogut parlar amb algú?
Sí, hem pogut parlar amb Miguel Ángel Jimeno, que és director d'operacions de Vueling, perquè sí que hem vist una evolució des del primer dia de vaga, que va ser el dimarts, i el segon, que va ser divendres. Avui ja no hi ha tanta gent afectada que ens han dit que no els havien avisat, i és que Vueling diu que ha avisat a tothom, que només un 9% de les persones que estaven afectades per aquestes cancel·lacions no han respost, i també ens han explicat que han reforçat el servei telefònic per poder avisar a tothom.
Hay un 9% de los pasajeros afectados que no tenemos confirmación positiva de que sepan que tienen un cambio, pero bueno, desde el viernes hemos activado un servicio nuevo en el cual estamos haciendo llamadas automáticas a esos pasajeros en el teléfono que tenemos de contacto para que sepan que tienen un cambio en su reserva.
Aquesta, Xavi, era una de les principals queixes que vam recollir divendres, a banda del pas del coet, que ja va posar en segon terme. Va posar en segon terme la vaga de Vueling, però la gent, quan nosaltres preguntàvem, ens deien que no havien estat informats. Aquí, evidentment, hi ha moltes casuístiques perquè hi ha gent que ha comprat el bitllet a través d'una agència de viatges, a través d'altres operadores d'internet, i aquest és més complicat avisar-los. Però sí que és cert que avui hem vist menys gent afectada. També, a diferència del que va succeir dimarts, Vueling no ha posat servei d'autobusos per fer algunes determinades rutes, perquè hem pogut recol·locar tota la gent. De fet, el dimarts van posar 6 rutes a Madrid, Bilbao, Alacant, Granada, Màlaga i Sevilla, i només 30 persones van fer ús d'aquest servei. Per tant, avui, igual que van fer divendres, ja no l'han posat. I també una dada que crec que és important ressaltar. Sabem que Vueling té el centre d'operacions centrat en Barcelona. Per tant, aquí és on hi ha més afectació. En tota la xarxa aeroportuària de Vueling, avui cancel·larà 64 vols. D'aquests 64 vols, 29 són de sortida de Barcelona. Però, clar, la majoria d'aquestes sortides de vols també són d'arribada a Barcelona. Per tant, l'afectació seria gairebé uns 60 vols. Una cosa, però, normal, perquè apareixo al centre d'operacions de Vueling el té aquí a Barcelona.
Gràcies, Josep. Si hi ha alguna novetat, alguna cosa, ens ho fa saber.
Molt bé, bon dia.
Ara, durant la publicitat, precisament en parlàvem amb el Manchón. Avui està més o menys ben resolt el que va passar amb el coet xinès. Va complicar una mica més les capacitats, diguem-ne, comunicatives i de tractament que algunes aerolínies fan als seus passatgers, no? Aquest és un problema que li sentíem també el divendres al Món queixar-se amargament dijous sobre aquesta qüestió al Basté i tota la tertúlia. Amb molta raó, perquè és que... realment és un dels espais més impunitat, diguem, de
ventilació. No, però això no hi ha millora. Com? Això no, per clar, això no hi ha millora.
Clar que no.
Perquè saps que no tens incentiu per millorar,
no, però,
i és impune.
Però mira, Joan, el que dèiem abans del canvi climàtic, és a dir, si la gent s'organitza i el que s'ha de fer... Doncs ara diré una cosa, diguéssim, sí, però... bèstia, perquè, clar,
ai. A veure, Manchón, cuidado, eh?
Tu necessites fer un vol per una qüestió laboral, per una qüestió de familiar, etc.
No, no, per passar-m'ho bé. És que doncs, aquesta distinció...
Doncs aquí està...
No, no, jo vull per passar-m'ho.
Espera, que acabi el Manel.
No, doncs aquí està, no viatjar.
Oh, bueno,
clar, no viatjar.
Ah, no, ja, però clar, hi ha una ment... Ens estem queixant contínuament, però també volem viatjar, diguéssim, aquí al costat, no, i passar un cap de setmana,
perdona,
a París,
Manel, és que
relativament...
Doncs, crec que ara estàs dient el que jo intentava...
El sacrifici és, si em tracten tan malament, si la cosa va tan malament, saps què? Em quedo a casa.
És que li intentava dir al Joan, quan deia allò de negacionistes al voltant del canvi climàtic, jo no crec que hi hagi tant negacionisme com gent que no està disposada a fer el que se suposa que hauria de fer per protestar,
diguem. No, tu creus.
Sí, tu creus, però, escolta'm, tinc altres prioritats.
Sí,
vull anar de cap de setmana a Londres.
El cost, per 30 euros, o a Londres per 40.
I a part, que és veritat que...
Jo no l'he trobat mai, eh?
Era un dinero.
Bueno, va haver-hi una època que sí, eh?
Sí, hi havia una
cèntims,
visquent en gran part del turisme i que tenim una indústria molt turística, i Catalunya, per suposat, i és evident que ens interessa, però hem de pensar les relacions una mica de... O sigui, que el nostre oci no pot consistir en viatjar en 48 hores a una ciutat aquí al costat. Jo ho entenc així. I crec que, en general, hi ha un intercanvi massa exagerat de poblacions d'un costat a l'altre. És una forma de pensar.
Per exemple, és una forma de pensar, òbviament.
Ara hi ha hagut imatges a les xarxes socials d'aquests safaris que es fan a l'Àfrica, i que de seguida que ja en surten imatges que són al·lucinants. Hi ha un animal que està caçant a un altre i de seguida apareixen com 4x4 per tot arreu, i per buscar aquella imatge, i és com molt exagerat, és a dir, la gent vol viatjar constantment a tot arreu, i segurament jo crec que aquest model ha de canviar.
Pues jo crec que ha de canviar. Tenim dret a viatjar. I tenim dret a ser tractats bé.
Què vol dir dret? És un dret viatjar?
Home, clar, aleshores no.
Jo crec que no.
El dret a la felicitat.
No.
Tu que ets un liberal, ara no em reconeixes.
Però ara estàs...
Els documents legals no hi són, això, Joan. Els documents legals no hi ha dret a la felicitat. No hi ha dret a la felicitat en els documents legals.
No, perquè vivim la societat del pecat, perquè tu fins a una societat cristiana que parla del pecat i del sacrifici.
Sí, no, que està bé passar-s'ho bé, però un dret a viatjar...
No.
D'on el treus, el dret a viatjar?
No,
és una ironia, segurament... és una ironia que m'agrada molt.
Segurament... No, el dret a viatjar, el dret a passar-m'ho bé. Per què he d'anar a un museu? Doncs escolta, ja veig la foto del quadre a internet. No, perdona.
Sense perjudicar ningú, pots fer el que vulguis.
Segurament la...
I què perjudico jo? No viatjar a Londres.
Jo reivindico que igual no s'ha de viatjar.
No, segurament la tercera via és que allò que fem sigui sostenible, és a dir... que per anar a Londres es pagui el preu que correspon. El preu que correspon.
La vaga no és per sostenibilitat.
No
barregem coses. És a dir...
Per drets laborals.
Jo estaria d'acord. No, el que hem de baixar les emissions, i mentre no tinguem altres sistemes de propulsió dels avions, que segurament a partir del 2030 seran nets, però mentre no tinguem...
I una bona xarxa ferroviària, també, per arribar a altres països que estan relativament a prop.
Perquè llavors resulta que a la via passa per un lloc que hi ha un canari especial que no es pot tocar, eh?
Sí, no ho nego. Vull dir, tot està ple de contradiccions.
Però això no té res a veure.
Però s'ha de buscar alternatives.
Aquí és que estem en una societat monopolística que si surt una companyia, a l'altra és pitjor. És que és sortir de les bases per caure el foc. La solució és aquí accions civils molt potents de milers de persones concertades i portar-los als tribunals. Mira, els usuaris i els treballadors que facin el que vulguin. I amb el que diuen els americans, action class.
Però portar els tribunals a les empreses, a les companyies...
I Microsoft va canviar.
Però, diguem-ne...
Va canviar.
En quin sentit? És a dir, contra les vagues que fan els treballadors?
No,
contra les condicions...
Contra el maltracte.
Contra les condicions que estan patint els treballadors. Per això,
el dret de la vaga és superior al meu dret al viatjar.
Exacte. Sí.
Per cert,
però jo dic que el maltracte la companyia, perquè
evident.
La companyia sap, perquè han comunicat, tindràs tantes vagues, podríem, i també podem dir per què no negocies.
La qüestió és, tornem a estar en el debat que estàvem abans, amb qui acaba generant empatia a l'usuari, al viatger? Acaba generant empatia amb qui fa la vaga?
No, amb la companyia segur que no, perquè cap companyia cau simpàtica, llevat que viatges en superbusiness. Aquestes que només, clar, a la primera fila hi ha 8 només, les màximes, 8, i d'entrada xampany francès gran vintage. Però llevat d'això...
Encara passa, sí? Això encara passa,
sí, a Singapore Airlines, per exemple. No? Llavors, llavors, si... M'ho han dit, eh? Vull dir, ara no.
T'he mirat amb aquesta cara de dir, ah, sí?
Però fora d'això, el maltracte és constant.
Deixa'm dir una cosa.
Tenim anècdotes personals o viscudes amb el que li ha passat al veí a l'avió, és terrífic.
Permetem fer només un apunt més de, que està molt vinculat amb el que estàveu dient, que em feien arribar també que va passar ahir a Amsterdam, en aquest cas a l'aeroport de Schiphol, que uns quants activistes van sortir a les vies
a la pista
a aturar la sortida d'un avió d'un jet privat. En aquest cas anaven vestits de blanc, un centenar de persones es van posicionar allà i després evidentment els van detenir perquè clar, si entrem en aquest debat de bloquejar les pistes d'un aeroport, ja sabem sí, què va passar sí, fa uns quants sí, anys sí. Que es va ser acusat de terrorisme sí. Sí. Una mateixa plantilla.
En tot cas, que els usuaris, és a dir, el ciutadà, té instruments per provocar canvis, és evident. I no estem dient... No estem dient que es prohibeixi o que tota la gent, diguéssim, amb menys poder adquisitiu no puguem viatjar, no estem dient això. El que estem dient és que les companyies han de tenir en el centre el ciutadà, l'usuari, i no tenir-lo com una mena de nosa, que em sembla que fa nosa quan tu reclames, no? Llavors, un dels instruments és contenir la teva, diguéssim, disponibilitat o el teu desig de viatjar, contenir-lo. I això ho podem fer.
Ara,
ho podem contenir.
No, explica una anècdota, perquè just...
Contenir els desitjos, eh?
Just dir això.
Contenir els desitjos.
Cultura judeocristiana.
Exacte, és el que jo t'he mirat així.
Ah, és que és
una
molt
mica...
bona la cultura judeocristiana. Ah, val.
És que la cultura sacrifici a canvi de res.
És la nostra, és la nostra.
Canvi, sacrifici a canvi de res.
Escolta, és la meva, és que vols que et digui.
Bueno, doncs canvia.
Moderació. Conformitat.
No, la moderació no és judeocristiana, la moderació és protestant.
Ara, mira.
No, anava a explicar una anècdota, perquè justament dijous, dia abans que hi hagués també l'incident del coet, em vaig trobar amb el cap de comunicació de l'aeroport del Prat, que tu el coneixes, és el Manel Fran, i vam estar parlant i em deia no, porto uns dies relativament tranquil. No?
Ens espera.
I em va dir, i en tot cas, quan hem hagut de gestionar comunicativament una crisi per una vaga, mai ha estat equiparable al que a les crisis que ha hagut de gestionar en política, no? Perquè ell durant molt de temps va estar al partit. I l'endemà, baixa si es va trobar en un dia que realment no va ser
fàcil.
Això del coet s'entén.
S'entén.
La gent ho entén.
Bueno, com a algú imprevisible.
És que si tu expliques a la gent les coses i la gent entén que els empleats facin vaga. El que la gent no entén és que tu vagis a l'aeroport i no t'avisin. Perquè ara aquí bona es posa la medalla que només el 9% no ho saben. A mi m'agradaria saber si això és veritat.
El que jo no entenc massa és per què aquests problemes tant de comunicació. La comunicació és veritat que costa, que és complicada, però no diré que és fàcil, però home, no costa res.
Què va fer Lufthansa, aquest Mark Wins?
Comunicar bé les coses ha de ser
el
primer objectiu de qualsevol companyia.
És la batalla perduda de Rodalies. Divendres, mentre hi havia tot el problema a l'aeroport, també hi havia un altre problema, que va acabar soterrat a Barcelona-Sants, on estaven els trens en direcció a Vilanova i la Geltrú, que no passaven ni que ningú explicava exactament per què, i els pobres nois informadors no sabien dir-te ni quan passava el tren. Vull dir que era molt significatiu, perquè jo feia la broma, dic, això no deu ser culpa del coet, no?
Home, faltaria, a veure, potser sí que poden dir-ho, eh? Mira, és que clar, no tenim molt clar si pot caure al Prat o pot caure a les vies de Rodalies.
Com que sovint des del Ministeri se'ns diu no, que és una percepció que Rodalies no funciona,
exactament, sempre
divendres,
és una percepció.
Perquè el focus estava posat a l'aeroport, però Rodalies i Barcelona-Sants estava col·lapsada perquè els trens en aquesta línia no circulaven.
És que ahir a la R3 va tornar a haver-hi problemes, va haver-hi aquell cas... Que va generar...
Que va deixar uns passatgers a mig camí.
Sí, volia deixar-los. A mig de Ribes de Freser, ja entrada al vespre, perquè s'havia acabat l'horari laboral i ja volia anar tirant.
Però el tema és que Rodalies no se'n resol amb comunicació.
Ja.
Vull dir, hi ha coses que la comunicació...
Això és cert.
Tant de bo...
Només fos un problema de comunicació.
Només fos un problema de comunicació, perquè llavors això ho canviem, ho arreglem d'un dia per l'altre.
No, clar, però tu com a client t'han de donar explicació per tu decidir si trobes una alternativa per arribar on has d'arribar, no? I normalment qui viatja amb Rodalies
no és client, és un subtil,
són persones que cada dia van a treballar i tenen una obligació.
És la consideració de la classe treballadora, i no tan treballadora, és a dir, a la gent. És que a mi m'és igual perquè la gent agafa un transport. He pagat un bitllet i tinc dret a, amb aquest bitllet,
sí, no
em portin
al puesto no
amb les condicions...
Això
que, perquè si jo agafo un bitllet que em porta en una hora, allà on sigui, que no em portin en cinc o en tres dies... Això és, i després, clar, el tema Rodalia, el que passa és un tema que accedeix amb molt al tema de la comunicació. És un tema polític que no hi ha interès...
D'inversió.
No, però no hi ha interès, perquè no és un tema d'avui. No és que avui ens hem donat compte que hi ha pocs trens o que la xarxa no és suficient.
En tot cas, això està canviant des de fa 2-3 anys. Està canviant.
Veurem. Sí, però no hi ha un impacte sobre la ciutadania encara.
La gent no diu això, eh?
A veure, ja veurem. 5 minuts i les 10.
La gent sí que diu això, perdona, però hi ha una enquesta al CEO que deia que 7 de cada 10 estaven satisfets, cosa que va provocar un xoc amb moltíssima gent, perquè deia, home, igual l'usuari no està tan descontent com el nou usuari. Això s'ha dit, des de Rodalies,
La meva font d'informació són les estudiants.
Hi ha una enquesta
al CEO que diu això, de fa un parell de mesos, que els propis del CEO van quedar una mica sorpresos, però les dades hi són,
5 minuts i les 10. Abans ha sortit el concepte controlar el desig. Has dit una cosa així?
Controlar el desig. M'agrada molt.
La paraula moderació, la paraula conformitat.
Només falta penitència, ja.
Deixeu-me... Jo crec que està perfectament connectat. Demà s'estrena el podcast de Corina Larsen.
Ah.
Controls del desig, conformitat, moderació. Ahir a TV3 van llançar el programa Col·lapse 2 àudios més, perquè això va per fascicles. Val? Que és que no sé com li hem de dir. Empresària alemanya, l'amiga personal de Joan Carles, deia en aquest podcast que s'estrena de dilluns que explicava com el rei emèrit li portava bosses plenes de bitllets.
I would see him coming back from trips and...
El veia tornar dels viatges i estava content, com un nen de 5 anys. Venia amb bosses plenes d'efectiu. Jo li deia, Déu meu, què és això? Ella em deia, això és del meu amic i tal. Semblava una situació molt habitual.
Habitual.
De fet, diu Corina que el rei emèrit li deia que allò era una manera de fer bastant habitual a Espanya.
If I asked any question, you'd say, oh, you're so dramatic.
Si demanava alguna pregunta, em contestava, ets molt dramàtica i no entens com funciona Espanya. No, clarament no ho entenia.
No, clearly I didn't.
Probablement aquí no deia cap mentida.
No,
si és veritat la frase, Joan Carles no deia massa mentida, perquè efectivament Espanya serà vist molt de moviments amb maletes de diners.
Defineix Espanya.
Sí.
Què hi cap dins d'Espanya?
Manxon, què fas? Què rius? Què somrius?
Què defineix Espanya, tio? Doncs tot, perquè aquest moviment de diners
no, per això dic,
s'ha donat a tot arreu.
Bueno, per això...
Clar, s'agraeix la sinceritat de dir que és una manera habitual d'actuar, si més no la seva.
Sí. Vostè no ho entén, però això a casa meva ho fem així. Sí. Bueno, què? Com... No sé si és que considereu que la veu de Corina sempre està en dubte, però
no és que estigui en dubte, però em fa la impressió que està com quan el Banc Central Europeu pujarà els tipus d'interès i els especialistes diuen no, això ja està, ho donem per amortitzat, els mercats ho donen per amortitzat. És a dir, que crec que està una mica amortitzat.
Ah, ja, que ja no sorprèn res del que pugui dir Corina,
davant,
això tens tota la raó.
Sí, llavors és
que
evident que
Manel,
ens agradarà
la imatge,
detall,
perdona,
en detalls.
La imatge, però... sí, és certa. Això diu Corina. Si és certa la imatge d'un rei amb bosses de bitllets...
No tenim paraules.
Les bosses eren de marca?
No tenim paraules.
No sabem, això, si era del Carrefour o de... No?
El problema és que s'hagi normalitzat aquesta manera d'actuar per part del rei emèrit. És a dir, que des del propi govern, des de la pròpia Moncloa, s'hagi intentat establir un tallafocs, no?, amb el rei Felip, com si no tingués absolutament res a veure amb el seu pare, i que amb aquest blindatge ens trobem amb que continuen sense haver-hi explicacions sobre com Joan Carles va forjar la seva riquesa, i que continuï sense donar explicacions a la justícia, que això el Joan Caral ho explicaria millor, però que està la via completament tancada.
Està molt ben explicat per la justícia.
Sí.
No volem perseguir-lo.
Exacte. O sigui, sota el paraigua de la immunitat, aquest senyor pot anar fent i desfent. Però el problema és que és majúscul per la pròpia monarquia, perquè sovint diem, no, és que la figura de Felip va quedar deteriorada a partir del 3 d'octubre pel discurs que va fer, no?, en contra de l'independentisme i de lo, bueno, és que, en realitat, el desgast de la monarquia se l'han treballat a pols. Ells mateixos. Vull dir, és que al final, si algú volia protegir la monarquia en algun moment, la manera de protegir-la realment era fer net. Fer net i que Joan Carles donés totes les explicacions que fossin pertinents i, sobretot, rendís comptes davant de la justícia.
No pot, perquè no és Joan Carles només. O sigui, no és un tema...
No és un tema
d'una sola persona.
És un tema de concepció d'estat i del que implica i del que significa la monarquia.
Per exemple, una cosa que... Dos temes que s'han passat bastant per sobre. Un, els papers de Panamà, la fortuna del rei l'administrava la germana la morta. I sobre aquests papers... Perquè només parlem dels...